Batecs al vent, l'espai solidari de Ràdio Ciutat de Valls. Una mà estesa als col·lectius més vulnerables de la societat. Empatia, paraules, confidències. Batecs al vent, amb Jordi Tudó.
Bon dia i bona hora. Des d'ara i aproximadament uns 50 minuts intentarem saber més coses del Banc d'Aliments de les Comarques de Tarragona. Què fa, quines funcions tenen, les campanyes, tot per aconseguir aliments per la gent més necessitada. Ens presentarà el col·loqui d'avui, la xerrada d'avui, el responsable del Banc d'Aliments de les Comarques de Tarragona. Bon dia, Antonio García.
Hola, bon dia. Bueno, el meu nom, tal com has dit, és Antonio García. Tinc 76 anys, estic casat, tinc 3 fills, 2 nets, en fi, tota una història particular. I, evidentment, pues, actualment sóc el secretari del Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona, que tenim seu a Reus, però vull dir, ja fa pues, de l'any 2004 que sóc el secretari voluntari. Nosaltres ens vam instal·lar a Reus perquè va ser l'únic lloc que vam trobar un local on desenvolupar la nostra tasca, no? Per cap altra causa, no? I va ser l'any 1996 que ho vam inaugurar. Bueno, des de llavors encara estem fins no sé quan, ja ho veurem.
Important, que una persona que venia d'un altre món, concretament de la banca, està aquí cada dia picant pedra i controlant aquella quantitat de quilos i quilos i més quilos de menjar, primer per classificar i després per repartir. Anirem parlant al llarg d'aquesta horeta de programa. Com ha dit el senyor Antonio García Bautista, es va crear a les nostres comarques l'any 1996 el Banc d'Aliments de les Comarques de Tarragona. Prèviament farem una miqueta de repàs com se va crear el Banc d'Aliments. És a dir, l'any 1967 es va crear el primer banc d'aliments a nivell mundial, va ser a Arizona, i es va crear el primer banc a tot el món. Era bàsicament per lluitar contra la fam i el malbaratament dels aliments perfectament comestibles i per diferents raons no es podien comercialitzar. A partir d'aquí van començar a expandir-se a la resta de pràcticament del món, i en concret a l'estat espanyol el banc pioner va ser el Banc d'Aliments de Barcelona, creat l'any 1987, just un any després de la creació de la FABA, que era l'organització que agrupa a tots els bancs d'aliments. L'any 96, com hem dit abans, es crea el Banc d'Aliments de les Comarques de Tarragona. Entrem, doncs, en matèria. Parlàvem del malbaratament del menjar. Es parla d'un 40 o un 50% del menjar que es fa molt bé. Com lluiteu vosaltres amb tot això?
Bé, la nostra història, tal com tu has dit, comença a un poble que es diu Phoenix, d'Arizona, als Estats Units. I per què? Pues resulta que hi ha un senyor que està fent... Més o menys això eren els anys de la Gran Depressió Americana, que la gent ho estava passant molt malament, i estaven fent una col·lecta en un supermercat, una colla de voluntaris. I en això que el que organitzava la col·lecta se'n dona compte que en uns contenedors que hi havia a la vora del supermercat, on tot el que no es venia o que no tenia una aparència atractiva per a vendre's, se retirava i es llançava. I hi havia una senyora que estava remenant en aquells contenedors. I aquell senyor va i li pregunta, escolta, què està fent vostè aquí? Diu, mira, el que estan llançant en aquest supermercat, jo estic alimentant una família amb 8 fills en el que llancen. Llavors aquell home va tindre la idea de dir, com és possible que nosaltres estem demanant i, sin embargo, per una altra porta se n'està llançant, no? No podríem això elevar un nivell nacional, estic parlant dels Estats Units. I així ho va fer. El primer banc que va vindre a Europa va ser el de París i el primer d'Espanya va ser el de Barcelona. Nosaltres estem aquí des del 1996 fent Nosaltres, hasta fa molt poc temps, la nostra major incidència era en la indústria alimentària, que és on se genera la majoria de malbaratament alimentari. Millor dit, on se genera no seria just això, en generem tots, bàsicament a les costums que tenim de comprar. Les mestresses de casa, quan dic això, segurament que ho podrien explicar millor que jo. Avui en dia, més que comprar el que tu vols, estàs comprant el que et volen vendre. És a dir, si tu necessites dos pomes, aniràs i tindràs que comprar un envàs on te'n posen sis o on te'n posen quatre. És a dir, en la qual, si una d'aquelles quatre o sis pomes s'ha fet malbé, el supermercat el que fa és llançar-les totes. Clar, això... Estem generant este malbaratament d'una forma, jo diria, que bastant inconscient. Podria posar exemples, per exemple, les patates. Les patates, dius, totes les patates petites i grosses, totes són igual i totes són bones per menjar, no? Però només se venen les d'una mida determinada. Les mitjanes, les petites no les vol ningú i les grans tampoc.
Com els arrossos, que tots han de ser arrossos, no?
Exacte. Bueno, pues això és el que d'una forma inconscient està generant que s'estigui llançant molt menjar. I d'altra banda teníem una quantitat de gent que no té recursos suficients per omplir el plat, que és el més bàsic que tenim totes les persones. Llavors, com ho gestionem, això? Clar, dir que el Banc dels Aliments està lluitant contra el malbaratament és cert. Dir que estem lluitant contra la mancança alimentària també és cert, però no tant. Per què? Perquè si em diguessis en el que recollim de lo que s'hauria de llançar i no s'acaba llançant perquè el Banc d'Aliments ho retira, n'hi ha prou? Pues no, aquesta és la resposta. I llavors, quan arriba un moment que estàs posat en este món i te'n dones compte que el que estàs retirant, que s'està llançant, no n'hi ha prou, dius...
Continueu per altres camins.
Podeu cobrir altres camins.
Fem una parada aquí. Teniu catalogat de vosaltres, amb els anys que fa que ho porteu tot això, de que quan les dates de caducitat diuen que això caduca el menjar, no sé, la llet, el iogurt, sobretot el més bàsic, hi ha molt de temps més que encara podem aprofitar els aliments? Ho dic,
sí.
Perquè el Banc d'Aliments bàsicament es deu nutrir d'aquesta proximitat de la caducitat de molts productes.
Sí, bueno, es nutreix, evidentment, però nosaltres tenim un gran avantatge sobre... que és potser una afirmació una mica agosarada la que estic fent jo ara, perquè la lògica és que, per exemple, una empresa tingui la seva logística molt més acurada que la que tenim un Banc d'Aliments, que no tenim recursos, no? Però què és el que passa? Que quan és una de les coses que he après fent voluntariat, el Banc d'Aliments ho podria ser, això és vàlid per a qualsevol organització que es dediqui a ajudar els altres. Quan no tens diners, el que has de procurar és tenir idees. I llavors això t'enriqueix bastant. T'enriqueix bastant i veus que hi ha molta gent que té ganes de col·laborar. El que passa és que a vegades no sap com. Però, per exemple, quan me dius com fem arribar a nosaltres, home, hi ha un exemple molt clar que el tenim molt proper, Kellogg's de Valls. Kellogg's de Valls ens ajuda al Banc dels Aliments molt, i quan dic molt és molt. Llavors vull dir, el que no tenim a la província de Tarragona és capacitat suficient com per absorbir tot el que en un moment determinat et pot proporcionar el Kellogg's. Llavors què és el que fem? Recorrem a enviar-ho a altres bancs d'aliments de l'Estat. I com? Perquè llavors dic, com no tenim diners per pagar el transport? Bueno, doncs llavors no vam haver que ingeniar de dir, bueno, veiem quines empreses hi han de transport que tenen logística per tot el país, no? Una d'elles és Azkar. I vam dir, escolta'm, tu estàs voltant en camions per tot el país. Hi ha algun inconvenient en que en aquests camions hi situes tres palets del que sigui els poses gratuïtament en un altre lloc? Va dir, cap problema, l'únic que us demano és que el Banc d'Aliments que sigui, en el cas nostre, de Reus, m'ho porteu a Constantí, que és en tinc al centre logístic de Constantí, ja ho carregaré el camion i ho portaré en Medigueu. Bueno, això el que ens permet és tindre un flux de menjar entre Madrid, Galícia...
A canvi d'excedents que deuen tenir ells.
A canvi d'excedents que tenen ells, evidentment. Aquí entrem en un... Bueno, els inicis del comerç van ser d'este tipus, no? És a dir, jo et venc això i tu me dones una altra cosa, doncs estem aquí.
Aquesta és una de les, diem, característiques i, d'alguna manera, una punta de llança de la feina que fa el Banc d'Aliments. És a dir, és una... podem dir-ne anècdota, que no és petita, perquè, doncs, clar, estem parlant, parlàvem aquest altre dia, de que, clar, la millor, què els diu, tenim quatre tràilers o tres tràilers, no? Clar, en aquell moment, ells, pel tema de la caducitat, que diuen, doncs, falten uns mesos i nosaltres ja hem de treure aquest material, importantíssim que això pugui tenir aquesta sortida tan important, no? A part d'aquesta característica, teniu alguna altra cosa, a part d'aquest entramat amb l'empresa aquesta de transports, és a dir, si ho porteu a Sòria o ho porteu a Madrid, quin altre producte o quins altres canvis feu amb tot això? Els excedents que tenen ells?
És el que comentava. Inicialment el comerç va anar pel sistema del trueque. Jo tinc patates, tu tens arròs, però veiem com ho canviem, això. Però que això és exactament el mateix. Nosaltres tenim Kellogg's i si, per exemple, el que no tenim, per exemple, és una indústria conservera gran. On està la indústria conservera? La Rioja. Doncs, bueno, us tindrem que parlar amb el Banc de la Rioja i escolteu.
Ells no tenen Kellogg's.
Ells no tenen Kellogg's. Pues, si tu m'envies el que sigui, jo t'enviaré el que pugui, no? I així anem operant.
Molt bé.
És a dir, anem als inicis del comerç, no?
Perfecte.
Sense diners, entremig.
Bé, això, però ha de donar una grandària important de poder fer tota aquesta tasca, no? És a dir, aquesta tasca que no es veu i que avui expliquem, i sobretot perquè la gent, doncs, en prengui consciència del malbaratament dels aliments, però és que, a més, que aquí darrere hi ha tot un flux de gent, inclús empreses, que estan col·laborant moltíssim amb tot això. Si no es podria fer tot això, no?
Avui en dia, evidentment, jo a vegades és una mica... Quan tinc que sortir a parlar, com per exemple que tu em vas convidar, vine i parla del Banc dels Aliments, jo diria que, fins a cert punt, és una mica injust, perquè jo... injust en el sentit de que dius, jo represento una voluntat d'ajudar la gent, però en realitat qui està ajudant no sóc jo. En aquest cas seran les empreses, un munt de gent anònima que diu, sí, confio en la teva tasca i jo t'ajudo perquè ajudes els altres. En aquest cas jo vindré aquí i parlaré, però parlo per dius, jo tot sol sóc incapaç de fer coses.
Com a cap de voluntariat.
Efectivament. Però vull dir que de voluntaris anònims n'hi ha molts. És que d'una altra manera aquest país no tiraria endavant. Hi ha molta bona gent, El que passa és que són anònims.
Però aquí estan molt apagats.
I no ens deixen veure.
Molt bé. Continuem. Rebeu ajudes per part de la Unió Europea, Diputació, etc. No? A partir d'aquí, llavors, amb els diners que teniu, és això, feu aquest complement, sobretot d'aliments bàsics, del que us donen les empreses dels excedents que dèiem abans, suposo.
Bueno, per exemple, el tema de la Unió Europea. La Unió Europea, si me'n recordem, bueno, jo probablement sóc el de més edat d'aquesta taula. Anava a dir el més vell, però ho rectifico perquè no sé. El de més edat d'aquesta taula, no? Jo me'n recordo que a Centre Europa els ganaders, sobretot els ganaders, llançaven la llet al carrer, la llançàvem perquè els preus de llet no baixessin. I això ha passat en la llet, ha passat en tomàquets a les nostres terres, també ha passat en una quantitat de productes que dir, si volem mantindre el preu, la llei de l'oferta o la demanda. Si hi ha molta llet, resulta que anirà barata. Si n'hi ha poc, anirà cara. Doncs pues molt bé, això era un disbarat tenint en compte que la població, i més en els temps que passava, que havien passat el tema de la Segona Guerra Mundial que Europa l'havia assolat, i que dius que uns senyors estiguin llançant la llet per evitar que baixin els preus, és un disbarat. I més tenint en compte que hi havia una quantitat de gent que no tenia accés a la llet. I llavors, bueno, el que es va fer per part de la Unió Europea posteriorment, va dir, bueno, fem un programa per a recuperar aquests excedents. És a dir, quin serà aquest programa? Posarem uns diners i en funció dels excedents que haguen, els comprarem i els repartirem gratuïtament a tots els estats membres de la Unió que estiguin interessats en això. Va arribar un moment, moltes vegades, jo normalment ho sóc dir moltes vegades, però quan llegeixes que l'any 2017 vam recuperar 2.700 tones d'aliments, clar, dius, les hem recuperat, un o altre les ha pagat. I això no ha caigut del cel, un o altre les ha pagat. En això el que vull dir és que normalment quan penses una mica que dius les 1.700 tones d'aliments són producte hasta cert punt d'una mala gestió, sigui la que sigui, no? És a dir, i aquí entrem en el tema dels excessos, que estos no es poden veure. Si tenim un excés de llet que haurem de matar vaques perquè no n'hi hagi tant, l'haurem de llançar, no la llancem, vull dir, agafem uns diners, comprem aquesta llet i fem-la arribar a la gent que li fa falta. Tot això, així és com va començar el programa este de la Unió Europea. El que passa és que, com totes les coses, pues va arribar un moment que els ganaders van tenir que afilar primer i van dir, bueno, escolta'm, no té sentit que estem mantenint vaques si resulta que estem produint més llet de la que fa falta. I llavors, pues, poc a poc, se va anar igualant. En això el que vull dir és que va arribar un moment que els excedents se van acabar. I la Unió Europea es va plantejar de dir, bueno, això ja no és un programa per a comprar excedents. Això és un programa per a ajudar a la gent que no pot menjar. I aquesta és l'ajuda que estem gestionant Creu Roja i Banc dels Aliments, distribuint aquest tipus d'aliments, són uns 15 aliments, a través de totes les institucions que es dediquen a ajudar alimentàriament a la gent que li fa falta, i que, o sigui, els inicis van ser de gestionar excedents, però que ara ja no ho són.
Molt bé, farem una petita pausa, posarem la primera cançó d'avui, Dansa de Primavera, de la Maria del Mar Bonet.
Moltes liles s'obrin pels dits i en el cor m'hi creixi una palmera que exigent que ve la primavera, que exigent que ve la primavera. I el meu cor tan malaltís tinc por que es cremi dins de la foguera. No puc desfer-me del seu encís, no puc desfer-me del seu encís. Obrir les branques, ballar amb ella, pentinar-me al seu vent la cabellera, cantar les llunes de les seves nits, cantar les llunes de les seves nits, cantar vermells de la tardor, cantar el silenci de la nova neu, cantar si torna el dolorós amor. Cantar si torna el dolorós amor, i créixer un poc més en l'intent, i créixer un poc més cada entretemps. Volar amb el vent i les noves llavors, volar amb el vent i les noves llavors. Qui sap on el vent ens portarà, a dins el cor d'una terra antiga, o creixeré en el fons de la. Febrer m'ha duit la carta tan precisa, moltes liles s'obrin pels dits, i en el cor m'hi creixi una palmera, que exigent que ve la primavera, que exigent que ve la primavera. I el meu cor tan malaltís tinc por que es cremi dins de la foguera, no puc desfer-me del seu encís.
Bé, tornem a estar aquí amb l'Antonio García Bautista, secretari del Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona, i ens està exposant realment temes interessantíssims de tota la tasca que estan fent aquí al darrere del banc. Només les comarques de Tarragona s'han distribuït l'any 2017 2.767.000 quilos d'aliments distribuïts. A qui ha beneficiat això? 25.346 beneficiaris de la demarcació de Tarragona. Quantes entitats benèfiques han estat ateses pel banc? 145. 109 quilos d'aliments distribuïts per beneficiari any de mitjana. Quilos de fruita, 895.000 de fruita, verdura i sucs repartits en un 32% del total. Arròs, cereals, llegums, pasta, un 14% del total, 392.500. Litres de llet repartits, el 21% del total, i correspon un 0,031 euros de despeses de funcionament del banc. Com hem dit, actuen sobre convenis i també pels excedents que tenen moltes empreses. Continuant també una mica amb el programa que dèiem abans, que tant la Unió Europea com la Diputació aporten una quantitat de diners, però és importantíssim també remarcar que és sobretot per un programa de 10 productes bàsics d'aliments, no? És a dir, l'arròs, les llegums, la farina, tot això vosaltres aneu anant, diguem, recopilant, és a dir, aquests recursos, el màxim de producte que podeu tindre d'aquests 10 productes bàsics que us diuen que heu de cobrir.
Sí. Clar, això, a veure si ho puc explicar bé. Un dels problemes, probablement el més gros problema que tenim, és que si ara anàvem més a més, t'ho has dit, 2.700 tones d'aliments, molt bé, el 50% d'aquestes 2.700 tones, el problema que tenim és que el recollim en 4 mesos, setembre, octubre, novembre i desembre. Podíem agafar i llevar el setembre i posar el gener. En 4 mesos, el 50%. Això què és el que ens provoca? Ens provoca una disfunció terrible, que en aquests 4 mesos tenim no un excés d'aliments, però sí aliments suficients per atendre tota la demanda que hi ha. I què passa en els altres 8 mesos de l'any? Pues que anem trampejant com podem. Aquesta és la veritat, més malament que bé. Llavors, com una de les formes per poder suplir això és, que encara no ho hem aconseguit,
estem treballant
en el tema, bueno, com podem fixar un nombre d'aliments, podrien ser 10 si ets molt optimista, o 5 si no ho ets tant. Agafem 5 o 10 aliments, nosaltres com som optimistes i anem a per 10 aliments. Quins 10 aliments poden ser? La llet és un d'ells, l'oli també, llegums, l'arròs. O sigui, una sèrie d'aliments que són bàsics per a l'alimentació.
Farina, iogurts,
no sé, una sèrie d'aliments que dius, bueno, tindríem que ser molt acurats en això. I el demés no és que renunciem, sinó simplement que serà més a més. Llavors, el que vull dir en això és que quan hi hagi alguna de les institucions que s'acosta al banc i digui, vull oli, que li poguéssim donar oli. Ara què és el que fem? Vull oli, si en tenim ni donem, però el normal és que potser pues, resulta que quan esta disfunció que tenim d'estos mesos, pues, resulta que ens trobes i dius no n'hi ha d'oli, nen, pues, no ho podem arreglar. Com ho podem arreglar, això? Doncs la Diputació de Tarragona ja fa uns quants anys, la veritat és que ens va sorprendre agradablement perquè bueno, ens va cridar i ens va dir, escolteu, ha arribat un moment en què probablement sí, que tinguem que donar un cop de mà perquè la societat de la nostra demarcació pues, ho està passant malament. I aquí tenim una quantitat de diners per comprar aliments. Vull subratllar que no és per al banc d'aliments, sinó per comprar aliments i que siguin distribuïts a la zona. Què és el que ens permet esta quantitat de diners? Comprar aquests aliments que en un moment determinat no en tenim. És a dir, quan ve una, el que pretenem és això, és a dir, quan arriba el mes de gener o febrer que se'ns hagi acabat l'oli, en aquests diners que la Diputació ens ha deixat, de dir, comprem oli o comprem llet, que ara no en tenim, i així poder donar o abastir d'estos 5 o 10 aliments durant tot l'any, en una freqüència que digues no hi haguen els imatges, sinó que sempre en tindrem. Aquesta és la idea. Ja veurem si ho arribem a aconseguir. De moment ho estem fent,
Està bé.
I també parlàvem, aquest altre dia, de la presentació una miqueta de... Que també el tema de... És a dir, agafar el producte i manipular-lo, és a dir, a nivell de conserves. Això és també dintre d'aquest producte, d'aquest, diem, programa de la Unió Europea, de que conserves i coses d'aquestes, això també entra dintre d'aquest programa de la Unió Europea?
La Unió Europea ens proporciona fins al 2020. Després ja veurem, perquè són plans quinquenals.
Ja.
Ja veurem, el 2021, si resulta que este programa continua o no. Si és que no, els problemes d'abastiment a les persones que ho necessiten, la veritat és que seran greus. Ja veurem com los... Però bueno, això ja hi arribarem. Ja hi arribarem i resem per a que no sigui així, no? Però, clar, lo fet és que el problema que tenim és que les entitats, per exemple, nosaltres la necessitat no la vivim de primera mà. És a dir, nosaltres, la persona que ve pels nostres magatzems i ens demana aliments, li fem una bossa d'aliments i li donem. I li direm, on viu vostè? Pues a tal puesto. Doncs mira, vostè té esta institució, Càritas o Creu Roja o Iglesia Evangelica, que m'està donant. Concretament ho dic perquè el que domino més és Reus. Reus, d'acord amb l'Ajuntament, vam dir, mira, escolta'm, establim 15 punts de distribució d'aliments a Reus, i tant l'Ajuntament com Banc d'Aliments ja ens comprometem a no obrir-ne cap més. El problema que moltes vegades se presenta en el món del voluntariat passa com el món del futbol. És que ara me'n recordo quan jo era jove i jugava a futbol, i jo jugava de defensa. I quan perdíem el partit, que era el més freqüent, resulta que anava a suplir les carències del davanter. I llavors el davanter un dia em para i diu, escolta, tu de què jugues? Dic, jo de defensa. Diu, pues, si vols fer la meva feina, jo tindré que fer la teua. Pues, d'alguna manera, això representa que hi ha moltes vegades que la situació de tota aquesta gent que està mancant-se d'aquestes matèries primes, la volem arreglar per ser cada un de nosaltres. I aquí ens equivoquem, tots. Això ho arreglarem si anem tots en la mateixa direcció. Si cada un volem salvar el país per la nostra banda, no ho aconseguirem. I això és una de les coses que fa que nosaltres, en este cas, a Reus, on diuen un 15 ja anem prou. Si hi ha necessitats, aneu a un punt d'estos 15 i allà us atendran. Però clar, si ve algú a demanar i tenim, en principi, no mos han de plantejar inclús si li fa falta o no. Perquè davant del dubte, el que crec és que hem d'ajudar. Una altra cosa és que aquella persona a la que ajuda resulta que no sigui mereixedora, i com sol passar moltes vegades que ho llancen un contenedor. Això ens hi trobem desgraciadament. Però dius, quina és la reacció que hem de fer? Deixar de fer-ho? Perquè clar, ens fixem en l'excepció, però en la norma, si un 95% de l'ajuda que estem fent resulta que és positiva, per què ho ha de pagar? Perquè aquell resulta que és un aprofitat o no se ho mereix, no? Hi ha de tot.
Teniu molts voluntaris que treballen doncs, constantment al Banc d'Aliments?
Nosaltres tenim, jo diria, uns 40 voluntaris, en més o menys dedicació. Clar, això, quan una persona...
Per tant, no li demaneu unes hores determinades, sinó que cadascú pot fer el que li... El que pugui, en principi.
L'únic que demanem... Demanem tampoc no és la paraula exacta, recomanem, de dir, escolta, tu digue'ns què és el que pots fer, però si agafes un compromís, procura complir-lo. No t'exigirem, però si dius un dia a la setmana, doncs un dia a la setmana vine i comprometen. Si no pots, no pots, que tampoc no passa res, però va fer el compromís d'aquell dia a respectar-lo, no? Això és el que sí que els demanem. Però el món del voluntariat és molt complex, eh? Jo... A vegades quan ne parlem en algú, què has après tu de fer tant de temps de voluntari? Pues bàsicament i sobretot a tindre molta paciència. Molta. Perquè, clar, el tema de l'ajuda cada un la veiem d'una forma diferent. I el tema de la dedicació, hi ha molta gent que diu, escolta, jo tota la vida he estat fent de comptable i vinc aquí, jo no vull saber res de llibres, jo vull dedicar-me a una altra cosa. Bueno, dedica't a una altra cosa, tria-la, mira, i si no t'agrada, pues ja la canviarem. Però un cop hagués triat el que tu creus que t'agrada, caram, dedica-t'hi en cos i ànima.
Que et sentis útil, no?
Exacte.
Col·laboreu, com dèieu abans, amb entitats col·laboradores, treballeu plegats, i d'aquesta manera suposo que és també el resultat. És a dir, vosaltres prepareu, veiem que preparàveu allà tots els lots de, diguem, d'empalets, de diferents entitats, com Càritas, Creu Roja, etc. És a dir, suposo el que dèiem abans, dir... No es tracta aquí de posar-se la medalla a un, sinó que treballar en equip, com dèiem abans.
Sí.
Aquesta és la funció.
Sí, sí, la funció bàsica és aquesta. El que passa és que aquí també entrem en la forma i en el criteri. Aviam, el que no podem, nosaltres, per exemple, si ve qualsevol de les organitzacions a les que estem ajudant, el que no podem és entrar a casa seva a dir-los què és el que han de fer. Nosaltres tenim uns productes, uns articles, és a dir, els donem gratuïtament i l'únic que els demanem és que els reparteixen gratuïtament. Això sí que ho tenim seriós. Nosaltres col·laborem, ho rebem gratuït i ha d'arribar gratuït a la gent. A partir d'aquí, doncs, bueno, hi ha tot un món. Hi ha tot un món. Jo, per exemple, nosaltres tenim un programa d'informàtic que me'l va finançar a nivell de tota Espanya la Fundació de Mancio Ortega. I aquest programa pot repartir com vulgues, equitativament, en unes funcions que li demanes, en fi, el que vulgues. I això és producte també de moltes discussions dins de l'organització, perquè potser algú ho veu d'una forma diferent a com ho estem fent, per exemple. Però et poso un exemple, perquè resulta que vam dir, bueno, repartirem articles i quantitat d'articles en funció de les necessitats bàsiques d'una alimentació adequada de la gent. I això va ser un fracàs. Per què va ser un fracàs? Pues perquè quan arribes i ho dones a la entitat que ho ha de repartir, aquella entitat té un altre criteri. I quan la persona que ho ha de rebre, si en lloc de que li dones ho pot triar, té el seu criteri. La qual cosa, la idea inicial nostra de repartir, és que tu necessites menjar un quilo d'arròs, però i si jo no el vull menjar, o no m'agrada l'arròs, bueno, pues això ens ha tingut que fer replantejar una altra vegada, i escolta, mira, que tenim arròs? Sí, pues en funció de la gent que tens i de l'arròs que tenim, te'n toquen tants. I així ho es va fer. És a dir, ens han tingut que adaptar a la realitat de les coses i no a la realitat que nosaltres volíem imposar.
En continuarem parlant. Escoltem ara Compte amb mi, de Manel Navarro.
Aguantant des d'un lloc perdut de la ciutat, encallat en un món que t'ha anat ofegant. Saps que hi soc i que no hauràs de fer-ho sol, i soc perquè ens en sortim junts, sempre junts, cuidant de tu. Compte amb mi, quan la força es fon, no s'ensorra el món, jo sóc aquí. Cada mal al matí em tindràs a mi, no has de patir, seré al teu costat fent més sols el camí. Compte amb mi, quan la força es fon, no s'ensorra el món, jo sóc aquí. Cada mal al matí em tindràs a mi, no has de patir, seré al teu costat fent més sols el camí. Es fon, no s'ensorra el món, jo sóc aquí.
Bé, tornem a estar aquí amb el senyor Antonio García Bautista, el secretari del Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona. I ara també ens hauria de comentar una mica si algú es vol apuntar, diguem, com a voluntari o per fer alguna tasca determinada, que esteu a Reus, a l'escultor com ara número 14, però digueu-nos aquí, la gent per ser voluntari, com ho ha de fer i com ho podem fer per donar aquestes inquietuds que molta gent possiblement vol ser voluntari.
Vale. A veure, el que és evident és que de moment, quan demanem voluntaris per al dia a dia, per la raó que he explicat al principi, el tenim a Reus. La qual cosa seria bastant difícil que algú de Valls tingués que desplaçar-se a Reus, però bueno, que també es pot fer, si és que li ve de gust.
Estem a prop.
Però el que és evident és que quan parlàvem de tota la tasca que estem fent, si la pregunta és de, bueno, n'hi ha prou, doncs pues no, desgraciadament no n'hi ha prou. I llavors tenim que recórrer a ajudes externes, és a dir, tenim que d'alguna manera deixar la indústria alimentària, perquè la nostra incidència és jo diria que és adequada, però no suficient. I anar-me de cara al particular. I el particular, com lo podem il·lusionar en esta tasca de donar menjar el que no en té? Pues en fer de voluntariat en el tema del gran recapte. Nosaltres, i aquí sí que hi ha espai per a tots, perquè el gran recapte el fem a Vall, el fem a Amposta, a Tortosa, a Reus, Tarragona, el fem. La idea és molt ambiciosa i és de dir, cobrim tots els llocs de distribució d'aliments, o millor dit, de venda d'aliments, per a qui el que vulgui donar un quilo d'arròs, un quilo de pasta, o el que sigui, un litre de llet o d'oli, pues ho pugui fer sense complicar-se molt la vida. Llavors, clar, això genera una quantitat de voluntaris que és impressionant, és a dir, a nivell de tota...
Però hi ha una sinergia entre voluntaris i gent que vol també aportar aliments.
Sí.
Per tant, aquí, durant un temps, és important tota aquesta febre que es crea tot plegat, no?
Sí, sí, sí. Normalment se concreten dos dies al mes a finals de novembre i quan parlàvem abans dels excedents d'aliments que tenim en quatre, un dels excedents que ho provoca precisament és l'èxit del gran recapte, que a poc a poc ho anem transformant, això també, no? Però, clar, en el tema del gran recapte, el que és important... totes les coses jo podria estar explicant les bondats de la nostra gestió, vull dir, però jo diria que ombres també en tenim o crítiques també en tenim i el que és bo és veure si aquestes crítiques són fonamentades o no, perquè a vegades, vull dir, pots anar fent insistint en una forma determinada de treballar i una forma determinada de treballar nosaltres és quan arribes a contactar amb la resta de la societat i estàs venent un producte o una forma de fer, el mínim que li podem donar és totes les explicacions que calgui. I el gran recapte ne calen. Per què? Perquè dius, nosaltres, per exemple, en tot Tarragona, la província, en tota la província es van recollir 530-540 tones d'aliments. Clar, quan te poses a pensar si ets mal pensat, i en aquest cas cal ser-ho, dius, bueno, a qui li va millor el gran recapte? El que hi ha venut els teus 530 o 540 tones d'aliment.
Els súpers i els grans.
Els súpers i les grans superfícies, exacte. I llavors dius, aviam, nosaltres prèviament, quan comença ara, en aquesta època, ja s'està gestionant davant de les grans superfícies, de dir, el pròxim gran recapte. I una de les coses que es gestiona i es concreta és de dir, bueno, tu vendràs tantes tones d'aliments a tot Espanya. Què és el que fas tu? En què ajudes tu al gran recapte? Perquè no es tracta de que li diguéssim a la gent sí, també es tracta d'això, de dir, dona'm un litre d'oli que em fa falta. Però el que et ven l'oli, dius tu, com, en què col·labores, no? I aquest és un problema que algunes grans superfícies ho han resolt posant uns cartells de diverses maneres. Han posat una, és uns cartells de dir, escolteu, aquest establiment col·labora en un 3%, la totalitat de les ventes un 3% aniran a parar. No en diners, en gènere, al banc d'aliments perquè siguin repartits. Clar, i això, hi ha entitats que ho han fet i n'hi han que no. I nosaltres, jo diria, el banc d'aliments, com a gestionadors d'esta gran recaudació d'aliments, probablement ho tindríem que dir més del que ho diem. A vegades ho donem per ben entès, però la gent hauria de saber que quan ells col·laboren, la entitat a la que li han comprat allò també ho està fent.
I de cada dia se suposa que més.
I més.
Cada vegada tothom se sent clar, més solidari, se suposa.
Clar, aquí hi ha una cosa que no n'han parlat. És una cosa que es diu la responsabilitat social corporativa per part de les entitats, que afortunadament cada vegada això s'hi dona més. És a dir, cada vegada més no els hi tens que demanar les coses. I aquí ja no estem parlant d'excedents i de dates de caducitat que estan a punt d'exaurir-se, sinó que és el criteri aquell, que això l'han introduït les multinacionals, de dir, escolta, jo estic fent un negoci aquí, en esta gent, doncs una part d'este benefici que estic traent, si em dedico a fer un producte determinat, una part d'este producte lo vull situar per afavorir a la gent menys afavorida d'aquella societat. Això se'n diu responsabilitat social cooperativa. I llavors això, ells també tenen un benefici fiscal. Això cada any, afortunadament, va més en augment.
I a més deuen veure més, inclús amb la necessitat d'aquesta responsabilitat social corporativa, una mica també perquè la societat també ho demana. És a dir, que sí, cada vegada, i esclar, si el de més amunt el súper fa ara el 5, doncs el de més avall haurà de fer el 8, i aquí estarem entrant en una competència que pot ser que sigui beneficiària, sobretot per la gent que anirà a buscar el producte, en aquest cas el banc d'aliments. No?
Abans, cada vegada la consciència social va més enlloc. Va més enllà, vull dir. I, per exemple, abans quan li demanaves en una empresa, li demanaves els resultats, de dir, bueno, tu què has fet? Doncs jo he fet tant, i això m'ha fet guanyar tants diners. Bueno, això està molt bé, i dones feina a tanta gent, que això també està molt bé, però ara el que se li està dient, bueno, tu, què és el que estàs fent? A part de tot això, què fas per a que este món funcioni millor? Perquè si estàs produint llet, lo normal seria dir, bueno, una part d'esta llet, o sigui, resta una part d'estos beneficis en llet, que és la que fas, i donar-la perquè la gent que no ho pugui comprar la tingui gratuïtament. No? Això, afortunadament, cada vegada s'hi està fent més.
Un altre tema també, per trencar tabús i trencar esquemes, teniu establert si hi ha una part més important de, diguem, de gent del país o gent immigrada que venen a buscar, diem, aliments, o en principi està 50 i 50 normalment, o com que vosaltres treballeu per entitats col·laboradores, és difícil de veure. I per trencar esquemes, que a vegades aquí hi ha aquí aquests estereotips que d'alguna manera els hem d'intentar de trencar.
Nosaltres, una de les dades que demanem a la entitat quan la donem d'alta, i això cada any se va renovant, és dir, bueno, quantes persones atens? I a part d'aquestes persones, de dir que tens nens de 0 a 2 anys, perquè clar, els aliments d'aquest segment de població no són els d'un adult, per exemple. Bueno, requerirà una llet determinada i unes farinetes determinades, un nen de 0 a 2 anys. No? Llavors això necessitem saber-ho, necessitem quants d'homes hi ha, quants dones. Sempre hi ha un marge, tampoc no és que anéssim a fiscalitzar res, sinó simplement per tindre una idea. I una de les coses que els demanem és precisament la que tu estàs ara dient, de dir, bueno, quants immigrants tens? Per què? Perquè la incidència alimentària en aquest segment de població, ara per ara, és molt important. Abans parlàvem de la farina. Molta gent a lo millor s'haurà sorprès, perquè la farina... Pues la farina, perquè hi ha un segment de població que són nouvinguts, sobretot magrebis, que estan acostumats a fer-se el pa ells a casa. Per exemple, no? Bueno, pues, nosaltres, jo recordo que en aquells productes que van venir de la Unió Europea temps atrás, venia caldo de pollastre. Tu no vols saber la faenada que ens va donar repartir el caldo de pollastre aquell, perquè clar, hi havia el dubte si estava matat o no de cara a la meca. Totes aquestes coses, malgrat que suposen un inconvenient, les hem de respectar, perquè és que si volem que ens respecten a nosaltres, vull dir, doncs, haurem de respectar els demés, no? I això és un inconvenient i greu, i gros, vull dir. Però bueno, on hem sortit, però clar, és una cosa que hem de saber exactament. I, per exemple, et diria, hi ha llocs que tenen més incidència que un altre. Per exemple, si tu em diguessis, me'n vaig a les Terres de l'Ebre, l'economia d'allà baix està molt més basada en l'agricultura que no en un altre lloc. Doncs llavors vol dir que hi ha més segment de població que va per allà. Esto és perquè és l'única sortida que tenen, treballant l'agricultura i per temporalitat. Bueno, pues jo et diria, contestant a la pregunta, te diria, en totes les albedats que poden haver, depenent de cada lloc, jo diria que estem sobre el 50%.
Molt bé. Es veuen també involucrats i cada vegada diem més partícips d'aquestes campanyes? És a dir, col·laboren també amb el Gran Recapte o altres la gent, diem, de siguin de sud-americans o siguin d'algun altre, de siguin magrebins, o intervenen, col·laboren?
Sí. A veure, jo em recordo les primeres vegades que em vaig posar a fer campanyes d'aquestes. I una de les coses que em va sorprendre, estic parlant de fa molt de temps, he dit que era el més gran d'aquí de la colla, i un dia entro amb la meva dona al Carrefour, fa molt de temps, i em veig una sèrie d'homes entrecats i en corbata que estaven demanant aliments. I no estava acostumbrat, perquè quan un demana, demana diners, o per lo menys hasta l'època aquella, no? I allò me va copsar, perquè dic, com és que aquest home, que no té necessitat en principi, veus que no té necessitat, està demanant no diners, sinó que està demanant aliments. Canvia radicalment el tema de demanar diners, que no saps com aniran a parlar, i això torna a estar, ja en parlarem després, sobre el tema del 2020 o el 2021, si ajudem en diners o ajudem en aliments. Apuntateu que després ho parlarem. Clar, jo la resposta era dir, jo prefereixo donar un quilo d'arròs o un quilo de pasta que no donar uns diners que no sé en què se'ls gastaran aquesta gent. Però, a més, qui me'ls demana és una persona que no li fa falta. I, a més, fa ostentació de que no li fa falta, no? Perquè anava molt ben vestit. I llavors m'acosto, diu, no, som del Banc d'Aliments i tal. Jo no en tenia ni idea, no? Però va ser el primer contacte que vaig tindre, que després, quan lo que era el president del Banc d'Aliments, que era un conegut meu, va dir, hombre, Antonio, tu quan te jubiles tienes que venir al Banc d'Aliments. Clar, era una cosa diferent, no, ni millor ni pitjor, diferent. I és el que em va moure per dir, bueno, anem a veure, perquè aquí ja no es tracta de demanar, també demanes, però demanes una altra cosa. I concretament en el tema del Banc d'Aliments, estem parlant de dir, eduquem millor a la gent. Jo, per exemple, vaig molt pels col·legis. Els estic dient, he dit, cuidado, en les dates de caducitat, perquè jo m'he criat sense data de caducitat. I suposo que tu una bona part també. I llavors ens dius, què és el que ha passat? A part de perdre el cabell, en el meu cas, vull dir, no crec que sigui culpa tampoc de la data de caducitat. És perquè hem anat al tast, i al tast en seguida saps un producte si es vols un dolent. I això és el que està provocant que es llanci molt de menjar. Clar, parlar de totes aquestes coses, a parlar de, escolta'm, dona'm diners que he de comprar un quilo d'arròs, compra'l tu. Aquesta és la filosofia del Banc dels Aliments. De dir, no em dones diners per a comprar una furgoneta, compra'm la furgoneta. Vull dir, ja sabràs què és el que has comprat i en què has col·laborat, no? Doncs una mica per aquí van los tiros.
Molt bé, tornem a fer una petita pausa. Ara, escoltem, doctor Prats, creuant tempestes.
Malgrat el sol que es pon tossut, malgrat sentir que avui em trobo més perdut, malgrat les misèries d'un món vençut, la indiferència em deixa ben confús. I és que tot passa tan ràpid, a poc, vivim al límit, però vivim amb tot el cor. Malgrat tots els somnis que es tornen fum, malgrat no despertar-me sempre amb tu. Però el camí que ens ha ensenyat a caminar l'hem escrit a cada pas, i sense remei tornem a recordar que hem passat mitja vida creuant tempestes. I estem més xops, però estem més vius, creuant tempestes i aixecant la mirada, de sobte ens en sortim. Creuant tempestes, i estem més xops, però estem més vius, creuant tempestes i aixecant la mirada, de sobte ens en sortim. Cada moment
massa, que l'anem vivint a cada pas. La vida passa i ens passa, que l'anem trobant a cada passa. Jo passava per aquí i tu passaves de tot. Jo passava per aquí i els dos passàvem del món.
Bé, continuem amb el senyor Antonio García Bautista. És el secretari del Banc d'Aliments de les Comarques de Tarragona. I havíem deixat la conversa, o havíem dit que parlaríem també d'aquest programa del 2020, i ens l'acabarà de rematar l'Antonio García.
Sí, bueno, he dit el 2020 perquè l'ajuda esta de la Unió Europea va per quinquennis, s'enganxa, acaba el 2020. I això per què volia parlar-ne d'això? Perquè el concepte d'ajuda que té Europa no és uniforme. És a dir, aquí nosaltres, sobretot la part sud d'Europa, França, Itàlia, Espanya, Portugal, és partidària d'ajudar en espècie. És a dir, necessites un quilo d'arròs, te dono un quilo d'arròs. De França cap amunt és partidària de donar-lo dinó i espavilat. I este és un criteri que ara se pot posar de manifest. És a dir, el 2020... Jo no sé si diran, bueno, saps que no ens compliquen tant la vida donant aliments i compliquen la vida donant una assignació, la que sigui, i que s'espavile. I aquí està la gran incògnita, que si serà millor o serà pitjor. No ho sé.
El temps ho dirà, perquè...
Com el sud som més mal pensats, creiem que no anirà millor. Però bueno, ja ho veurem. I si convé, rectifiquem.
Molt bé. Un tema també important que va sobtar és que ens dèieu que feia una tasca important, a part de la que més coneguda, sí, que és la del treball social amb persones amb sentència judicial, sí, els quals fan aquest treball per complir aquesta pena i, per tant, entren dintre del programa de treballs comunitaris,
comunitaris,
per reinserció social.
Sí. Reinserció social.
Expliqueu-nos 5 cèntims de tot això.
Sí, nosaltres... Cada cop més hi ha sentències que emeten els jutjats que diuen, mira, mira, este senyor, sobretot parlem de penes lleus, allò d'una infracció del Codi de Circulació i algunes coses. N'hi ha de tot tipus, eh? Però, escolta, mira, vostè el que ha de fer són tantes hores, això per la televisió ho veiem molt, són tantes hores de serveis socials. Quan se va plantejar esta necessitat, els jutjats se trobaven que no hi havia massa entitats que estessin per la recepció d'aquest tipus de persones. Nosaltres vam entendre que hi teníem que estar molt a favor. Primera, per un interès nostre propi, perquè ens ajuden a fer una tasca que, si no, seria base de voluntaris, i si en trobem o no en trobem, abans t'he dit que n'érem 40, però, bueno, pràcticament cada dia ja n'hi ha 5 o 6 que són persones que han vingut d'esta manera, no? La pregunta és, una entitat social, sigui la que sigui, no s'ha de preocupar de la reinserció d'aquest tipus de persones? No necessitem tots tindre segones oportunitats, que és este el cas. I si d'errors n'han fet tots, en farem i en continuarem fent. Mira que ella ha tingut la sort que l'han enganxat i a mi, per exemple, no. Però jo considero que una de les... I això és extensible, no al Banc dels Aliments, sinó a totes les entitats del tercer sector. Tots necessitem segones oportunitats. I la idea que nosaltres ens va guiar per atendre en aquest tipus de gent va ser precisament esta. De primera, sí, evidentment, ens ajuden molt, perquè el dia que vas estar tu n'hi havia doncs, potser 4 o 5, és constant, no? I també per una raó, segones oportunitats, i també perquè veien que tot el món tampoc no és igual. Hi ha una altra manera de fer les coses, hi ha una manera que dius...
Sempre hi pot haver una porta oberta.
Exactament.
Exacte. Interessantíssima aquesta reflexió de l'Antonio García, secretari del Banc d'Aliments. Una mica per anar acabant, una paraula també que ens va copsar el dia que vam estar al Banc d'Aliments de Reus: espigolar. Aquesta és una paraula que el Banc d'Aliments la té, diem, marcada a mort. Per què
sí,
aquesta paraula?
Sí, bueno, doncs jo diria que és la que quadra millor en la filosofia del Banc dels Aliments, de recuperar aliments. El que passa és que jo, com jo vinc de les Terres de l'Ebre, suposo que per la forma de parlar se m'haurà descobert la procedència. Però clar, espigolar, allí ho tenim molt clar, que és el que és. Però probablement molta gent no ho sàpiga, no? La etimologia d'espigolar ve de l'espiga, que era quan se segava el blat o el que sigui, que lògicament se'n quedaven algunes i hi havia gent que anava a agafar aquelles angunes que hi havia i perquè en allò ja en tenia suficient per a suficient o no, però que ja ho aprofitava, no? Jo diria que hi ha una entitat que es diu Espigoladors, que hi col·labora molt en nosaltres. Per què? No fa massa... No fa gens. Estem en la campanya, la mandarina ja s'ha acabat, però la taronja està en plena campanya. Tant la mandarina com la taronja estan en uns preus que l'agricultor no pot perdre el temps en collir les taronges, per la qual cosa llavors van estos joses. L'espigolador i diu, ja te les colliré jo i les aprofitarem. I aquí ens entenem en el tema de la...
Interessantíssim. Possiblement que doni per una altra vegada tornar-nos a veure. Molt agraït, Antonio García Bautista, secretari del Banc dels Aliments, i esperem que us hagi agradat el programa d'avui, Batecs al Vent, aquest programa de les associacions que treballen per la inclusió, la inserció, la integració, la cohesió social, especialment els més vulnerables. Recordem que qui es vulgui posar en contacte amb el Banc d'Aliments, Escultor Rocamora 14 de Reus, 977 75 74 44. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Temptant la sort, mesurant les paraules, vaig flotant entremig dels records i flotant, buscant el paradís, retallant les distàncies que em transporten a un món indecis. Però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit.